COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem ja des de Lleida i comencem setmana. Avui és dilluns 18 de novembre del 2024. Anem de cara, doncs, cap a dates de moltes compres. Moltes vegades ho hauríem de pensar dues vegades abans de fer la compra, tant si és de gran import com si és de poc import. És a dir, ho necessitem o no ho necessitem? Perquè això passa, i ens ha passat. Tema roba, per exemple. Quanta roba acabes tenint que o no t'acaba d'agradar i no te la poses, o no et va bé i no te la poses? Doncs li podem donar una segona vida. I això, a més d'ajudar els demés, els que ho necessiten, també és sostenible. I parlarem d'això, de la circularitat, si vols, del tema de la roba. I a més ho fem amb una iniciativa que tindrà lloc ja aquest diumenge. I ho fem amb la Maria Izcara. Maria, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Tu ets la cofundadora de Canfora, que és una iniciativa ben maca i jo crec que necessària i útil els dies en els que vivim. Que estem parlant de fa 2-3 anys.
Correcte, l'any 2022 aproximadament.
Bueno, doncs mira, 2.5-3. Sí, sí. Veu tenir aquesta idea. Per què us veu enfocar cap a la reutilització de la roba?
Doncs mira, doncs ve de la passió compartida juntament amb la meva companya, amb la Mònica Carrera, per impulsar un canvi positiu dins d'aquesta indústria de la moda. Al final el que volem és promoure la moda circular, que avui en dia ho tenim com una mica com creuat, no l'acabem de conèixer ben bé, i més aquí a Lleida. Intentar promoure les compres conscients, on sobretot l'autenticitat i o la qualitat prevalguin per sobre la quantitat. És a dir, trencam aquestes tendències passatgeres d'aquest consumisme desenfrenat.
Clar. És a dir, necessites uns pantalons, compra-te'n un, no tres.
Correcte.
I tres perquè els has trobat molt barats. Va, doncs mira, com que són molt barats, he tingut la sort, en compro tres. És que igual no els fas anar. Llavors, per generar aquells pantalons, doncs hi ha tota una despesa i tota una història al darrere. Llavors, vosaltres sou les responsables de Canfora Market, que és una proposta que realitzeu dos cops a l'any en el que poseu a la venda roba de segona mà que prèviament, això sí, no us penseu que això és un rastro per entendre'ns. No, vosaltres prèviament heu cribat, us la mireu, si alguna roba li falta, jo què sé, un botó, alguna cosa, doncs l'acabeu d'arreglar vosaltres i ha de complir un mínim per ser venuda com si fos nova, per entendre'ns.
Correcte. Mira, t'explico. Més o menys un mes abans del mercat, del pop-up, diguem pop-up perquè és un esdeveniment puntual, és a dir, fem dues edicions anuals, obrim una campanya a través d'una pàgina web de recollida de roba. És a dir, totes aquelles persones del territori que es volen vendre roba perquè l'estan acumulant a l'armari, perquè se n'han cansat...
Que passe molt.
Passe, és que tenim roba amb etiquetes, Ricard, amb etiqueta, caram, amb l'etiqueta noves. Doncs a través d'aquesta pàgina web es llegeixen totes les condicions, ¿vale? Perquè ja t'he dit, vull dir, fem una criba super exhaustiva, omplen un formulari i ens fan arribar aquesta roba. Llavors nosaltres, client per client, perquè obrim una fitxa per cada persona, taxem peça per peça, molt rigorosament. Val? Vull dir, no volem ni peces trencades, ni foradades, ni tacades. Llavors és una criba super exhausta. Llavors la roba que es pot trobar amb aquest esdeveniment és roba que està en perfectes condicions. Llavors també tot tipus de talles, des de la talla 34XS a talla 46... I fa 3 edicions vam començar a incorporar roba d'home. Fins ara només era roba de dona i ara ja podem trobar roba d'home.
Molt bé. Mira, com ho heu de fer? Mira, això passarà aquest diumenge al Castell del Rei, al matí, de 12:45 a la 1:00 PM. L'accés és gratuït, però us heu d'inscriure abans, simplement per portar un control d'aforament. Us connecteu a l'Instagram Canfora Market, busqueu així i accedireu ràpidament, i allí a la biografia tenen un enllaç on et redirecciona cap a un formulari, poses nom, cognoms, i ja està, i que assistiràs. És gratuït, però necessiten tenir un mínim control de l'aforament. Per tant, al Canfora Market, a Instagram, Canfora Market, des d'allí us podeu inscriure per poder assistir aquest proper diumenge al Castell del Rei, que per cert, els llocs que trieu per fer aquests markets, aquestes dues vegades a l'any, també són ben icònics, eh?
Són molt icònics. Aquest any, gràcies a Déu, gràcies a la paeria i al consorci del Turó de la Seu Vella, doncs ho podem fer aquí al Castell del Rei, a la Suda. Al final, el que estem intentant, doncs, edició, millorar, i el que ens agradaria és vendre una experiència 360 graus, una experiència enriquidora que combine cultura, sostenibilitat, compres conscient, branch musical, perquè també oferim doncs, barra de bar i música en directe.
Clar. Això anava a dir, que a part és tota una experiència, eh? O sigui, aparqueu o aneu caminant aquest diumenge, Castell del Rei, primer que ja és el Turó de la Seu Vella, que ja és molt nostre i de tant en quant va bé per, no sé, per agafar-te d'energia, i després que ells et posen música, tens lloc per prendre alguna cosa si ho necessites, i a més, doncs, escolta, si t'endús una peça de roba que necessites, doncs benvinguda sigui. Per fer els pagaments ho podrem fer electrònicament i en metàl·lic?
Sí, oferim les dues opcions, tot i que sí que recomanem portar en metàl·lic perquè es genera molta cua. Sí.
Ah, val.
És per estalviar cues i agilitzar el procés de compra, és millor pagar en metàl·lic perquè vas més ràpid, eh? Si no, t'hauràs d'esperar una miqueta.
Aquest any trobem propostes d'home i de dona, ens deia, suposo que bueno, encara la de dona deu ser majoritària.
Sí, de moment sí, però a poc veiem que es van sumant més homes també a aquesta moda circular.
Escolta, aquesta iniciativa, a més, no s'acaba diumenge a la una del migdia. Després, la roba que no s'ha venut, què passa?
Doncs mira, tenim un compromís social amb una entitat d'aquí de Lleida, que és l'associació Refem, és una associació sense ànim de lucre d'aquí de la ciutat, que brinda recolzament a dones en situacions d'emergència i vulnerabilitat social doncs, degut a la violència de gènere. Llavors, què fem? Col·laborem amb elles perquè tenen un roper d'un armari molt gran de roba per ajudar amb aquestes persones, i aproximadament un 80% de la roba no venuda aquest diumenge la donem a aquesta entitat. Estan molt contentes i per nosaltres és un orgull poder col·laborar amb elles. I les persones també que es venen la seva roba estan totalment informades, inclús a l'hora de vendre's la roba, al formulari de la campanya de recollida de roba, poden seleccionar que els beneficis de la seva roba donar-los íntegrament a Refem.
Molt bé. Escolta, si ara una persona ens està escoltant i diu mira, per aquesta no arribo, però per la de primavera, escolta, tinc a casa 2, 3, 8, 5 peces que les vull donar, que estan bé, però no les faig anar, on han d'estar atents? Al vostre Instagram?
A les nostres xarxes socials, bàsicament, és on anem fent ressò de tots els esdeveniments, inclús aquests dies previs al market comencem també a fer spoiler, no? Dels looks, de les peces, complements que trobaran també a la venda.
Molt bé, doncs seguiu a Canfora Market a Instagram i val, per aquesta no m'ha arribat a temps, doncs per la propera, per vendre, dic, per comprar, sí, per comprar, us heu d'apuntar, i aquest diumenge a 11:15 comencen al Castell del Rei, ja. Doncs la Mònica Carrera i la Maria Izcara són les fundadores de Canfora, és aquesta plataforma que pretén donar una segona i tercera vida a moltes peces de roba que ho mereixen i que poden donar-la, aquesta segona i tercera vida, i que, si no, doncs no es perden, eh? Tenen la seva acció social i se'n van cap a l'associació Refem, que és qui acaba d'ajudar persones que realment ho necessiten. Eh? Maria Izcara, escolta, gràcies per visitar-nos, que vagi molt bé aquest diumenge.
Moltes gràcies, Ricard.
Serà a l'aire lliure, a veure quin temps ens farà. És d'hora per dir-ho, el que sí que et puc explicar és que a hores d'ara estem a 12 graus, que hem baixat a una mínima de 10, per tant, pràcticament no s'ha mogut, boira alta, demà tenim boira, ahir va fer boira, que és el que ens espera pel que queda de dia i de cara demà. Noelia García, bona tarda.
Bona tarda. Comencem la setmana amb un temps estable. Avui dilluns, en general, dia de sol i cels poc ennuvolats. Les temperatures màximes baixen. 19 graus a la Seu d'Urgell, 15 a Lleida i 14 a Balaguer, a Tàrrega i a Viella. Demà començarem el dia amb cels ennuvolats, amb boires, que seran més abundants a la depressió central. Durant el dia, això sí, els cels quedaran poc ennuvolats, menys a la Vall d'Aran, on continuaran coberts i no es descarten precipitacions febles al final de la jornada. Demà les temperatures màximes pugen. 18 graus a Lleida, Lleida, 17 a Balaguer i a la Seu d'Urgell, 16 a Tàrrega i 15 a Viella. Les temperatures mínimes seran similars, 6 graus a la capital i 2 a la Seu d'Urgell. Demà, vent fluix augmentant a moderat de component oest. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Noèlia. De seguida parlem dels consells legals amb Q2 Consultors. Abans t'explico que Jesús Torrelles, que és president de Pimec Lleida, explica i demanda que la FP, els estudis de formació professional, s'han d'adaptar a les necessitats de les empreses perquè és com podem arribar a pal·liar la falta de mà d'obra i, sobretot, ha rebutjat la reducció de jornada que veu inassumible per a petites empreses, micropimes i autònoms, que de vegades sempre ens fixem en les grans empreses, però no hem d'oblidar que el gran teixit empresarial del nostre país són les micro, petites i els autònoms. Vaja, és la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida. I ara sí que ja tenim aquí els consells del món legal que ens arriben des de Q2 Consultors. Els trobes a internet, q2consultors.com. També els trobes a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida de manera física. Lleida, concretament, al passeig de Ronda número 57. A la web tens tota la informació de contacte. I després et dono aquest número de telèfon que és fàcil de recordar i des d'aquí doncs és molt còmode fer aquest primer contacte. 973-28-28-18, 973-28-28-18. Tu explica part del teu problema o del teu neguit i ells ja t'assignaran una persona i tindràs aquest tracte totalment personalitzat, que al final quan un té un problema és el que busca. Escolta, a mi soluciona'm el meu problema, no em vinguis amb coses genèriques. Jo t'explico el meu problema, tracta el meu problema i això és el que et faran els amics de Q2 Consultors. Amb nosaltres el Josep Lluís Gómez, que és advocat. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Va, que avui parlem de... avui parlem del temps, del pas del temps, de que de vegades, quan no hem fet bé alguna història i passa el temps, ens pensem que ja està, bueno, això queda oblidat, som molts, Hisenda vols dir que se'n recordarà de mi? I hi ha una cosa que ens ha de quedar clar. Hisenda té els millors ordinadors del país. O sigui, ho troben tot, se'n recorden de tot i el que és més important, les dates de prescripció no són les que creiem. És a dir, no, és que ja fa 5 anys, allò ja ha prescrit. Bueno, igual no, Igual no. Josep Lluís Gómez, em consta que t'estàs trobant amb aixecament de temes que donàveu per acabats o per tancats de fa molts anys.
Sí, la veritat és que del fenomen que avui venia a parlar és una cosa que nosaltres anomenem la derivació de responsabilitat. És a dir, que m'arribi a mi la responsabilitat d'una altra persona. Val? El fenomen no és que sigui excepcional. Pensem, tots aquells que siguem pares, es pot arribar a la responsabilitat de coses que facin els nostres fills menors d'edat, no? O la responsabilitat d'una empresa per coses, per actes, que facin els seus treballadors. Doncs, de la mateixa manera, hi ha molts supòsits a la llei, o força supòsits a la llei, en què es pot arribar a responsabilitat per un altre fet. I això succeeix dintre de l'àmbit de les empreses, fonamentalment en aquells casos en què hi hagi un deute que es manté amb alguna administració pública. Tu has esmentat Hisenda Social, tots dos ho apliquen bastant sovint. Aleshores, aquelles persones que vagin ser administradors, formaven part de l'òrgan d'administració, més igual en la fórmula que sigui, un administrador únic, els membres d'una cooperativa que formaven part d'un consell rector, la fórmula fórmula seria indistinta. Aquestes persones, al cap del temps, pot acabar arribant-les alguna responsabilitat per aquests deutes. Estic parlant d'aquestes persones, no estic parlant del soci normal i corrent, que amb aquesta persona pot estar tranquil, la seva responsabilitat sí que és responsabilitat, sí que és limitada, però hi ha la creença potser general de que el fet de que estàvem en una societat de responsabilitat limitada, doncs aquí ningú respon després. I això d'aquí no és correcte, no és correcte. Evidentment, hi ha una responsabilitat en aquells casos que hi ha hagut dol o mala fe, però també en aquells casos que hi ha hagut algun tipus de culpa o negligència en no presentar determinats impostos, no fer determinats pagaments, inclús hi ha un supòsit de responsabilitat objectiva, és a dir, sí o sí, sense cap mena de requisit. I aleshores, inclús, en aquells casos, d'aquelles persones que hagin presentat un concurs de l'empresa. Al cap del temps, aquella empresa deixa un dèficit després de presentar el concurs i pot ser que es queixi. I, efectivament, hi ha una normativa molt específica, tant en matèria tributària com en comunitat social, una normativa molt específica i molt protectora d'aquestes administracions, amb això que tu deies una mica més plaços i demés, és a dir, no tots som iguals. Això no vol dir que no pugui haver una derivació de responsabilitat amb aquests administradors en l'àmbit, diguem-ne, privat, també hi pot ser, però diguem-ne que seria més restrictiu. Aleshores, me pot arribar per aquesta administració el deute, el principal, els recàrrecs, els interessos, en principi les sancions no, excepte sancions, i això me pot arribar de manera solidària o de manera subsidiària, depenent del cas. No? Aleshores, d'alguna manera la conclusió és que compte amb tot això, s'ha de ser prudent, s'ha de ser diligent, és a dir, fes coses dintre de plaç i en condicions perquè aquesta responsabilitat no m'arribi, no vull dir que hi ha un automatisme, és a dir, sóc administrador, m'arriba la responsabilitat, no. Cal fer les coses bé precisament per fer un tallafocs, no? Aleshores, clar, quina és la circumstància? Doncs la circumstància és molt senzilla. Amb aquestes persones un bon dia es arriba una comunicació d'aquesta administració on se'ls anuncia que ja s'inicia un expedient de derivació de responsabilitat que podem presentar-nos al·legacions. Les al·legacions aquestes, per experiència, pues, són majoritàriament desestimades i a partir d'on hi ha una resolució que, si és desfavorable, pues, bueno, això i després la podem recórrer davant dels tribunals, però de moment allí tenim un problema, sobretot perquè en l'administració hi ha una qüestió que el principi que se'n diu solvet repetes, és a dir, si jo vull recórrer, perquè no estic conforme, haig de consignar, és a dir, haig de pagar o haig d'avalar perquè no sé la via de... perquè no m'executin. O sigui, compte que aquesta és una altra situació de privilegi de les administracions amb respectes particulars. O sigui, compte amb aquestes coses. Per tant, no podem estar prou tranquils si no hem fet les coses de tot bé pel fet de tenir una societat de responsabilitat limitada, anònima, limitada, cooperativa, limitada. No n'hi ha prou amb això, sinó que fem les coses bé quan som membres d'aquest Consell d'Administració. I, a més, malauradament, amb algun tipus d'entitats aquí a Lleida, esportives i demés, en tenim algun exemple evident.
No podem estar tranquils amb això ni amb el que passi el temps, no. És el que dèiem al principi. És a dir, no, és que això va passar fa molts anys. Vigila, perquè si reps aquesta notificació ja estàs.
Bueno, podria ser que hi hagués alguna cosa prescrita, però hem de pensar que les administracions pues, fan els tràmits precisament pues, perquè no prescriuen.
Ja. Un altre punt, que això ho acaba de dir el Josep Lluís Gómez, ja n'hem parlat d'això i ja en tornarem a parlar, és a dir, si acabes formant part d'un consell administratiu d'una empresa, d'administració d'una empresa, assegura't de saber fins on arriba, fins on estàs implicat i fins on no. És a dir, no és que m'ho van demanar, jo signo el que em diguin i estic aliè d'allò, perquè després, quan venen les responsabilitats, no pots dir, no, és que escolta, jo ho vaig fer per fer un favor. Demanar a la justícia, si tu has signat i ets administrador d'aquella empresa, ho ets. No val a dir, és que jo ho vaig fer per fer un favor, però ho feia l'altre, no. Llavors, potser a vegades és millor... abans de signar, saber què està signant, què et compromet, si signes, doncs hauràs d'estar sobre d'allò, perquè ets tu, el que està responent. Això ja n'hem parlat i ja en tornarem a parlar, però vull dir que això n'hauràs vist d'aquests casos.
Sí, no hi ha administradors de primera i administradors
no,
hi ha administradors i prou.
Però segur que n'has vist algun cas d'aquests
de gent que
deia, hòstia, és que jo li vaig fer un favor perquè em van dir que no sé què, jo no hi estava a sobre perquè ja tenia la meva feina i després quan van maldades, escolta, aquí a pagar tots, no?
Ser administrador és una responsabilitat.
Clar. Doncs, bueno, si tens algun dubte sobre aquest tema, ja saps, Acudos Consultors tenen bona experiència. Per tant, aquí la gràcia és que t'assessoraran de manera totalment personalitzada amb el teu problema, amb el teu tema. Els hi fas un truc al 973-28-28-18, 973-28-28-18, i t'atendran perfectament. A internet, acudosconsultors.com. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer, gràcies.
Molt bon dia, Ricard, bon dia a tothom.
I nosaltres fem una pausa ràpida i parlem d'esports.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. Adelántate al Black Friday con financiación total.
Y ofertas como el televisor Samsung Neo QLED de 75 pulgadas por 1.399 euros.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica.
Hasta el 24 de noviembre adelántate al Black Friday con financiación total del Corte Inglés en tienda web y app.
Por compras superiores a 200 euros, consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs apa, que ens acostarem a la una de la tarda i ho farem doncs, tot repassant com cada dilluns els resultats de cap de setmana. Et faig jo una passada ràpida i després ja ens aturem els principals amb els nostres col·laboradors habituals. Amb hoquei femení, el Vilassana segueix doncs amb victòria pràcticament per partit, 10-1 davant del Sant Cugat. Amb hoquei masculí, l'Alpicat va perdre la seva visita a Barcelona, Barça 6, Alpicat 2, i el Lleida Llista va empatar a casa 3-3 davant del Noia Freixanet. Pel que fa al bàsquet femení, el Cadí la Seu va perdre a casa 56-81 davant del València. Amb bàsquet masculí, ull, perquè n'hem de parlar, perquè el resultat final és una cosa, però com va anar el partit, déu-n'hi-do. Reial Madrid 85, Giopos Lleida 78, derrota de 7, però jo crec que van passar coses molt diferents a cada quart, o a cada mitja part, si vols. Potser és més acertat dir-ho així. Amb futbol femení, l'AEM, doncs va empatar 0 a casa davant de l'Osasuna femení, 0-0. L'AEM es mantenen a la setena posició amb 14 punts, a 2 de la promoció d'ascens i a 7 de la promoció de descens. Per tant, és un bon resultat. El Sergi em diu que també és un bon resultat l'empat del Lleida Esportiu a Terrassa, 1-1. Manté el Lleida Esportiu, a falta de que la resta doncs, acabin jugant alguna jornada que tenen pendent, amb segona posició, amb 22 punts, a un del Sabadell, que li falta una jornada entre 23, però no és mal resultat, tot i que em sembla que el Lleida hagués pogut guanyar. I el, bueno, el que han batejat com derbi lleidatà, si vols, sí, és un derbi lleidatà, escolta. Atlètic Lleida 2, Mollerussa 2. Es van avançar a l'Atlètic Lleida 2-0 al minut 50 i després el Mollerussa doncs, va posar la igualada 2-2. I acabem amb vòlei, que la visita del Balàfia Vòlei a l'Ametlla es va saltar amb victòria 2-3 i estan empatats a la primera posició amb 18 punts el Balàfia Vòlei, el Manacor i l'Hospitalet, i el Reus en té 15, però amb un partit menys. Per tant, molt igualada la cosa. Albert Escuer, cap d'esports del diari La Mañana, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Sergi Tor, què tal? Bon dia.
Bon dia, has fet un resum excepcional. M'agrada bueno. Lo de molt igualada la cosa, perquè sí, perquè l'empat és molt protagonista, sí. Tot en futbol i també amb hoquei. Okay. I en bàsquet, clar, no hi ha empat. En bàsquet no hi ha empat.
No hi ha empat.
Tinc preguntes particulars, després els hi faré a Albert Escuer de la plantilla del Lleida, molt interessant.
Bueno,
de bàsquet, eh?
Albert Escuer, escolta, no sé si estàs d'acord amb mi que aviam, tu veus el resultat final, i si no saps res del partit, parlo de bàsquet, eh? 85-78, derrota de 7...
Al Real Madrid, eh? Al Real Madrid, eh?
És una derrota, evidentment, però aparentment perdre de 7 a Madrid no és un mal resultat, però després veus els parcials i a la primera part és com si no hi fóssim, és a dir, el Lleida va fer 13 punts al primer quart, 12 al segon, el Madrid en va fer 28 al primer, 23 al segon, i en canvi, al tercer quart el Madrid només en va fer 15, suposo que mèrit també de Lleida, i el Lleida en va fer 34.
Ui, viu, eh? És rècord històric, eh?
Sí,
mai,
sí.
Mai el Madrid a casa havia perdut un 15-34, un quart, ens ho pot confirmar Albert Escuer, que
Albert,
és història.
Els hi van fer 19 punts de diferència només al tercer quart. Per tant, veient això, dius, home, potser només que la primera part haguéssim apretat una mica, potser ens haguéssim endut el partit. No sé si era així o no.
Bueno, l'heu dit tot vosaltres, no? Vull dir, poca cosa més a afegir. Vam arribar tard al partit i, evidentment, aixecar-li un menys 26 al Madrid és molt complicat. Jo crec que al final tot es redueix a com sempre, al bàsquet, a una qüestió d'encert i de la confiança o desconfiança que genera l'encert o la manca d'encert. A la primera part el Madrid fa un 10 de 17 en triples, nosaltres fem un 0 de 14. Evidentment, a mida que el rival doncs, va veient l'anella com una piscina i tu com un forat de golf, doncs, bueno, se t'encongeix el braç, tens jugats que et podries jugar, no et jugues i, bueno, tot va sumant. També baixes els passos en defensa, ho hem dit més una vegada, en bàsquet tot va encadenat, si tot aquest bé defenses bé i al revés, i això porta doncs, aquest col·lapse de menys 26 en una primera part, i jo diria que en un partit en el qual la notícia, ara n'aprofundirem, és el debut de Ferran Mauri, pel moment en què arriba i pel missatge que jo crec que envia Gerard Encuentra amb el canvi que fa. Al tercer quart, com bé diu el Sergi Tor, doncs fem història, en 484 partits mai el Madrid havia perdut de 19 un quart a casa, i en l'últim, doncs, el sisè jugador torna a ser clau. Al barri, el sisè jugador són 5.000 persones que animen i xiulen. Al Wizzing, el sisè jugador són 3 persones que també xiulen. El que passa que en aquest cas van vestides d'àrbitre i, bueno, tenen la potestat de decidir en favor d'un o d'un altre. I ahir l'arbitratge del darrer quart va ser absolutament vergonyós i tendenciós. Vol dir això que van perdre per culpa de l'arbitratge? No, van perdre perquè tu no pots presentar el Wizzing Center a la segona part i perdre la primera. Però l'arbitratge d'ahir és un autèntic escàndol. Hi ha una jugada, que és l'última antiesportiva de Michael Caicedo sobre Gavi Dec, que curiosament, el que és el bàsquet, mitja hora després, en un Gran Canària a Girona, també a 14 segons del final, també en un marcador apretat perquè guanyava de gos Gran Canària, no la xiulen com antiesportiva. Aleshores, bueno, insisteixo, no van perdre per l'arbitratge. Però anar al Wizzing Center, doncs, bueno, ja intuïem el que implica i ahir ho vam constatar, no? L'única manera, em deia doncs, un bon amic que coneix molt l'ACB, diu, l'única manera de guanyar al Wizzing és que no s'enfadin, no fer soroll i a l'últim minut marxar les 5 que no tinguin temps de reaccionar ni els del pito ni els de la banqueta.
Bé, bueno, vam estar a punt, no?, amb aquest històric tercer...
Home, l'ensurt se'l van endur, a la mitja part, o sigui, al tercer quart.
No, amb 81-78, a falta de 22 segons, 3 avall. Aquí hi havia l'ensurt.
El Madrid en cap moment va patir, ni va veure Pirella per la victòria, perquè era el moment que el Jaio posa a prop, darrer quart, 1 minut 28 segons, força Lleida en bonus, ja.
Sí.
I després, 14 segons pel final, menys 3, high opos, l'acció aquesta de Caicedo sobre Dec, que va xiulant com a antiesportiu i tanca el partit. Amb qual cosa, ja us dic jo, que el Madrid no va patir ni un segon en el partit d'ahir.
Bueno, s'ha de dir que era un Madrid sense Tavares, que sol va jugar 8 minuts, però ara amplio una miqueta la mirada, perquè ara hi ha una aturada de seleccions, per fer un balanç d'aquestes 8 jornades, i amb Albert Escuer, que me'l complementarà. Evidentment, jo sempre parlo molt des de la llunyania, no? Però bé, han perdut 5 partits, però atenció, han perdut davant de Madrid, Barça, Baskonia i Unicaja, 4 equips que tenen uns pressupostos superiors a 30 milions d'euros, a excepció de Màlaga. davant d'Unicaja. Ho hem competit tot gairebé fins l'últim segon i la cinquena derrota és la primera jornada a la pròrroga a la pista de Saragossa.
Aquest és l'únic partit que espero que no ens faci falta.
No, jo vull dir per valorar com estem. Ja hem guanyat amb solvència a casa a Manresa i a Andorra, amb algun puntet davant de Manresa també l'últim minut, i a Lugo remuntant un 75-70 a l'últim minut i mig, però un partit que vam ser superiors. 5 internacionals absoluts. És a dir, veritablement doncs, m'ha sorprès aquesta convocatòria, el potencial de la plantilla per la nostra capacitat econòmica. I la pregunta que li volia fer a Albert Escuer ampliant, evidentment també és una pregunta amb trampa, perquè clar, els minuts se reparteixen pels mèrits dels jugadors. I jo crec que a hores d'ara, també des de la llunyania, Albert, destacaria molt el paper del cupo nacional, no? De Rafa Villar, d'Oriol Paulí, convocats per la selecció espanyola de Sergio Scariolo, i també de Pierre Oriola. I en canvi la te preguntaria amb Bosic, perquè era un jugador que me recordo que vas dir aquí que podia ser fins i tot una de les revelacions, no del Lleida, sinó de l'ACB, i ahir a la segona part no va jugar. Tu creus que és producte del creixement dels jugadors que ara estan jugant més minuts o que a Bosic li falta alguna cosa?
No, jo crec que és un fet puntual, perquè fins ara Luka Bosic segurament en Thomas Broble estava sent el jugador més regular de la plantilla. Bueno, i un Kenny Hasbrook, que a més és 38 anys, la veritat és que ens està sorprenent a tots. Aleshores, jo crec que el tema de Bosic ahir va ser puntual. A la primera part està malament com la resta de l'equip. El tercer quart no surt i Muric comença a endollar de 3 i a partir d'aquí doncs, Gerard se l'oblida de la rotació. Però jo crec i espero i desitjo que sigui un fet puntual perquè, com et dic, Luka Bosic no és un tio per fer l'MVP de la jornada, però és un tio hiperregular que sempre te farà el mateix.
I en la part positiva, aquest dia dels jugadors de cupo nacionals estan donant molt bé la cara, no? Oriola, Paulí i Rafa Villar.
Bé, això demostra que la confiança ho és tot. A les primeres jornades, si te'n recordes, parlàvem de Paulí i jo deia, jo vull veure Paulí en 30 minuts. Doncs home, Paulí en minuts, doncs, està fent una bona temporada, tant que fins i tot s'ha guanyat la convocatòria per a la selecció. De Rafa Villar ja sabíem el que podíem esperar, el que no sabíem era si seria capaç de plasmar-ho a la pista, i de moment ho està plasmant. Oriola doncs, generava dubtes per l'edat i perquè venia de no competir gaire, però a poc està assumint el seu rol. I Michael Caicedo és el cas d'un altre jugador al que jo vull veure en minuts. Passa que, clar, en una rotació de 12, bueno, en aquest cas 10, no, és complicat repartir-los, però ahir Caicedo, que se'n va per sobre els 20 minuts, jo crec que fa un molt bon paper. La figura dels cupos és importantíssim que aporti, perquè la majoria de clubs, si tu mires els cupos, estan doncs, per això, per fer cupo, no?
Sí, són residuals.
És un protagonisme residual. En canvi, el Fallo pues, és molt important. I jo ahir em quedo amb el debut d'un Ferran Mauri, el 30 de setembre va fer 17 anys.
Sí.
Ojo, estem parlant d'un nen amb 17 anys recent fet, que fa una cistella espectacular davant de Campazzo i en Tavares voltant per allí, i que entra en el minut 3 del segon quart. En el que jo crec que va ser un missatge molt clar de Gerard en contra, un, cap a la banqueta, nois, si no sigueu, fico el júnior, que es deixarà aquí allò que no sona, i dos, cap a la llotja. Evidentment, amb el calendari que teníem, començar 3-5, jo crec que ho haguéssim firmat tots amb sang. Ara bé, sempre ens quedarà el dubte de què hagués fet aquest equip lluitant en igualtat de condicions amb la resta de clubs de la Lliga, perquè no ho està fent. Perquè portem 8 jornades i no tenim un 5 de referència. I les últimes 3 hem anat sense base titular. Jo, lo de Bosch ja no ho conto, perquè mira, són fitxatges, uns encertes i altres falles. Vale, ens vam equivocar amb Bosch, per tant no comptaria. Però és evident, Ohio pues, no està lluitant en igualtat de condicions amb la resta de clubs ACB. Després hi ha un altre condicionant, com són les lesions, que l'Andorra, per exemple, està tenint mala sort. Per això ja són qüestions del joc.
Claro.
Però el que no pots fer és presentar-te al Wizzing doncs, com et vas presentar, vull dir, sense un 5 i sense un 1 de referència. I són 8 jornades, ja.
Bueno, amb el tema Hamilton...
En aquesta aturada ens fiquem les piles i acabem de tancar l'equip, perquè, insisteixo, a mi sempre em quedarà el dubte, a mi i a tots crec, de què hagués pogut fer aquest equip, doncs lluitant amb igualtat de condicions.
Ja, el que passa que el passat ja és una pregunta que ja queda al retòrica, però que sí que fas les deures de Hamilton i el seu procés de recuperació i fitxar un 1, el Fredrickson o el que sigui.
Bueno, i de Hamilton que ens diguin ja si és mascle o femella, perquè clar, és que aquest home porta més d'un mes a Lleida ja.
Bueno, van dir que tenia, com a mínim tenia per un mes, no?
Per això, ara l'aturada...
Bueno, ara se suposa que s'ha de reintegrar ja.
Vaig escoltar una entrevista divendres a Gerard Encuentra que a mi mateix s'ha preocupat, perquè li preguntàvem per Hamilton i parlava que sí, que ha vingut fora de forma en el tema de la mà i tal, i deia, esperem que siguem capaços de recuperar-lo. Si al cap d'un mes d'estar aquí, el missatge d'entrenador és que espera que l'equip sigui, que el club sigui capaç de recuperar-lo, potser tenim un problema que no solucionen aquestes finestres FIBA. Però bueno, veurem, són 15 dies. En 15 dies poden passar moltes coses.
Recordem el pròxim partit, que és l'1 de desembre a les 5 de la tarda, diumenge 5 de la tarda o desembre davant del Coruña, partidazo, Ricard?
Sí. No, totalment.
No, però aquest és boníssim.
Bueno, tots ho són. Tots benvinguts i tots a lluitar. El que sí que m'ha quedat clar és que el Força Lleida, hores d'ara, està per lluitar tots els partits. I n'acabarà perdent, però està per lluitar-los tots.
Sí. El no, aviam, fixa't en el calendari. Amb qui, el calendari que teníem era horrorós, el calendari.
I no s'ha perdut cap partit de manera escandalosa, doncs, escolta, està per lluitar-los tots.
Sí, ara, sí.
Després... Sí, sí, és... Perdoneu, que havia, no sé què m'ha passat. Sí, per això et dic que sempre ens quedarà el dubte de... O sigui, si amb aquestes condicions l'equip és capaç de competir al West Arena, de competir al Within Center, i com bé dèieu abans, doncs competir sempre, tret potser del partit del Martín Carpena de Màlaga, doncs, ostres, això diu molt de la feina de Gerard Encuentra, que treu sempre petroli i es fot al 5.000% als seus jugadors, i diu poc del club, doncs, per fer aquest, no? De que anem molt remat.
Bé, doncs ens falten 5 minuts per arribar a la una. Sergi, en futbol, el dones per bo l'empat a Terrassa?
Sí, perquè és el que és. Primer, perquè és el que és, no? I tot el que sigui sumar...
Sí, perquè és el que és, no em diu res.
Primer, conformisme, no? Ara te parlaré del partit. Clar, és el que és. És a dir, no puc tirar enrere, no? És a dir, hagués signat el punt a Terrassa abans de començar el partit? Sí.
Vale.
Després del partit vas lamentar l'empat a 1? Sí.
Vale.
Ara, és un punt a mar, però després reflexiones. Home, doncs molt millor que sigui el Terrassa, que perdi temps, que el porter no vulgui treure de porteria, i nosaltres abocats buscant el 1-2 que no al revés, no? Curiosament, si haguéssim acabat el partit així perdent temps, valoraríem més el punt, a veure si sortim vius, no? Que no d'aquesta manera. Què va fer bé el Lleida a Terrassa? Moltes coses. Va ocupar molt bé els espais, va jugar en verticalitat, en va crear oportunitats. Què va fer l'únic malament? Falta de contundència amb el gol rebut, això sí. Aquesta falta de contundència amb una pilota que es perdia per a línia de fons, que la podíem treure perfectament i que la vam treure i no la vam enviar, doncs, a la tribuna, ens va condemnar a la pèrdua de 2 punts a la fi del partit. Era gol legal de Naranjo, claríssim, és que no hi ha dubte. És un fora de joc increïble, no? Que l'àrbitre es va inventar perquè és que la pilota estava el jugador a 1 metre per darrere del jugador del Terrassa. Era gol anul·lat el del Terrassa vàlid? Sí, perquè és que estava davant del porter, el davanter del Terrassa. Però amb els arbitratges, com molt bé diu Albert Escuera en bàsquet, no pots tampoc atribuir-ho. Cada cop juguem millor el Lleida? Sí. Podem ser optimistes? Sí, perquè ho estem demostrant. Però, evidentment, aquesta falta de contundència, fins ara immaculada, amb un equip que no havia rebut cap gol fora de casa. Per tant, no hi ha cap crítica, però amb aquesta jugada puntual sí, i ara ja pensar diumenge davant del Badalona Futur a les 5 de la tarda al Camp d'Esports, on hem de ser forts.
Si guanyem el futur... Per cert, que on està jugant aquesta temporada?
Arenys de Mar. Doncs ja no té res a veure amb l'empresariat del Lleidatà, és un altre club, no hi ha cap jugador nou, no hi ha ni Freixa, és totalment nou, no? Però l'important són els 3 punts, i si guanyem el diumenge davant del Badalona Futur, doncs el punt de Terrassa, qui ho hi viu, Terrassa va 6è, doncs serà bo.
Bueno.
Ha anat molt ràpid,
Sí, és això. De totes maneres, Albert, seguim mantenint... jo li deia avui al Sergi, és curiós el futbol, com cada any, fent quasi bé la plantilla nova, aconsegueixen tenir un equip més o menys competitiu. Jo crec que s'ha de valorar, això,
Sí, evidentment, a veure... vull dir, al final, també no perdem de vista, que a vegades ho fem, que estem a la categoria que
estem.
Hi ha rivals que dius... Si fa 10 anys te diuen que estaré jugant contra ells, i ho sap, home, va, com expliques la teva vida. Però, bueno, després això s'ha de ratificar en fets, i és cert, doncs, que s'està aconseguint fer plantilles competitives.
No, però vull dir que això ja passava amb l'època dels Esteve, per entendre'ns, que després els Esteve, pues, econòmicament i tota la història, no hi poso, parlo només esportivament. Cada any es va fer equips
molt bons,
competitius, per estar dalt, i amb plantilla pràcticament nova cada any, i veig que això és una tendència que s'arrossega positivament, vull dir, en el bon sentit de la paraula, perquè jo crec que ha de ser molt difícil, fitxar i aconseguir-ho.
Perquè tu ets el Lleida.
Ja.
Val? I deixant de banda filials, a tu et ve un Alzira, et ve un Penya Esportiva, et ve un Olot, et ve un Torrent, et ve un Andratx, et ve un Lleida, doncs, home, o tots aquests que t'he dit, te foten una morterada de pasta damunt de la taula indecent, o, evidentment, te'n vas a Lleida.
Ja.
Lleida també té aquest avantatge, el nom, el camp, el club, l'escut, la història. No? Sí. Llavors, bueno, pues això és una arma que tens al mercat i que, bueno, pues el club està sabent aprofitar.
Va. Molt bé. Va, que re, una setmana més. Ara a pair tots aquests resultats durant la setmana i dilluns en tornem a parlar. Albert Escuer, que tinguis bona setmana, gràcies.
Igualment, adéu.
I Sergi Tor, doncs apa, tornem-hi la setmana vinent.
Exacte, tornem-hi. No hi haurà bàsquet,
No.
Perquè hi ha l'aturada dels partits internacionals de la finestra, però bueno, hi haurà la resta de partits, clar, serà molt, sí. Interessant, molt interessant. Recordem que Lleida jugarà al camp d'esport diumenge a les 5 davant del Badalona Futbol.
Bona setmana.
Gràcies.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantarem a la 1 de la tarda. Ara et seguim explicant tot el que t'interessa al migdia de COPE, Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz. Des de Lleida hi tornem demà a les 12:20 i fins llavors, doncs ja saps, que acabis de passar un bon dilluns.